A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Minuts del matí, per tant, hem d'administrar moltes coses. Avui hi hem de conversar sobre quatre projectes del Centre d'Empreses Creatives. Saludem a l'Eva. Eva, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
El nostre habitual temps de l'ADEC. A punt de començar les vacances de Nadal. L'ADEC no descansa?
No.
Gens ni mica?
Els dies que toquen.
És el que anava a dir, suposo que per Nadal,
sí.
Per Sant Esteve, per Cap d'Any.
Per Nadal aprofitem els dies fluixets per preparar cosetes per l'any vinent.
D'acord. Cursos...
tota la programació de formació de l'ADEC, també de l'Escola de Direcció d'Empresa. Tenim una novetat que us explicaré després en aquest àmbit. I també tota la programació d'activitats i novetats, doncs, que puguem anar treballant nous projectes.
D'acord. En qualsevol cas, els associats de l'ADEC, llevat dos dies estrictament de festes,
sí,
poden posar en contacte,
sí, sí,
amb l'associació,
sí, sí,
qualsevol dia,
sí,
d'aquestes festes.
Per correu electrònic, no? Per telèfon, a les nostres oficines.
Després ho recordarem, molt però bé. En qualsevol cas, www.adec.cat. I ja us dèiem que avui conversem sobre quatre dels projectes instal·lats al Centre d'Empreses Creatives. Saludem la Dolors López. Dolors, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
La Dolors, que és de creativitat gràfica de Yellow Tea.
Sí.
Quan va néixer Yellow Tea? Com va néixer Yellow Tea?
Bueno, Yellow Tea va néixer el 2012. Bueno, és un petit estudi de disseny gràfic, però el que tenim és que treballem amb molts col·laboradors, amb la qual podem donar molt de servei al client.
Venies del món del disseny gràfic?
Sí, porto 20 anys.
Portes 20 anys.
O més.
Et vas establir pel teu compte a Randa?
Bueno, a Randa, que l'agència on treballava, doncs, va tancar. I llavors vaig decidir bueno, és el moment. O buscava feina o m'establia pel meu compte. I com que ja tenia alguns clients, vaig decidir muntar-me pel meu compte.
De moment què?
És durillo.
És durillo.
És durillo. És diferent. És diferent. Jo, treballar per un altre, treballar per tu... és molt diferent, canvien molt les coses. Quan ho veus des de l'altra banda, dius, no, i quan t'hi poses, però bé, però molt bé.
Intentarem establir aquesta diferència. Hi ha més llibertat que abans?
Sí, sí.
I suposo, molt més condicionat.
Però treballes moltes hores.
Treballes
moltes hores, sí, sí, perquè sempre hi ha coses. I ets tu el que fa tot. Almenys jo, en aquest cas, ets tu el que fa tot, no? Dissenyes, fas la comptabilitat...
En aquesta mateixa esquena i és tot, no?
I és tot.
El més de tot plegat és la part administrativa, per dir-ho així, la part burocràtica de la feina...
Sí, i la part comercial, també.
I la part comercial. Saber-se vendre?
Sí, exacte. Sí, sí, la recerca dels clients, clar. És... Més que jo estava acostumada a que tenia comercials que em portaven les feines, i ara no, sóc jo tot.
Segurament escoltaran,
comercial,
segurament escoltaran testimonis que tenen molta relació amb altres testimonis que hem tingut en aquesta taula, les persones que exerceixen una professió, quan ho han de fer en solitari, sense xarxa, troben que allò de saber vendre's i tota la part burocràtica administrativa són les dues coses que més neguitegen, perquè la resta de la feina continua sent tan bonica, tan maca, tan esperonadora com sempre, però això és el que frena més, no?
Sí. No, però jo, per exemple, amb això, la veritat és que al principi estava una mica parada, però després, amb dones d'empresa, bueno, em vaig posar molt les piles, déu-n'hi-do, i això m'ha ajudat.
Una qüestió que ara comentarem. Hi ha molta gent que fa disseny gràfic?
Sí, a Sitges hi ha molta gent, i molta gent que no coneixem. Sí que hi ha... Sí,
que facin disseny gràfic no vol dir que siguin dissenyadors gràfics.
Bueno, és que...
Pregunto.
Hi ha una mica d'intrusisme
aquí. Per si hi ha una certa inflació.
Aquí és com si... No, és que allò de... El logo ja me'l puc fer jo. Bueno.
Això ho sent sovint, eh?
Molt.
Ho sent sovint.
Sí? Sí, i bueno... Però dissenyadors, realment dissenyadors, aquí a Sitges n'hi ha bastantes empreses. N'hi havia més que han marxat, però... I hi han de molt bons.
El client continua valorant la feina ben feta? Està disposat a pagar per ella?
Costa molt que el client valori la feina.
Sí?
És veritat.
Doncs vinga, saludem en Raimon Sorribes. Raimon, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, bona hora.
En Raimon Sorribes és de Rai Sorribes. Bé, és ell, hem de suposar, Production. I comencem per la pregunta final. El client valora la feina ben feta?
Sí, sempre. Sí. Sempre.
Com arribes a aquesta empresa, Raimon? Com et fiques en aquesta aventura?
Jo fa 2 anys em van proposar fer el vestuari de teatres i espectacles. I, bueno, i com la situació que tenia era propícia, doncs ho vaig crear, vaja.
D'acord. En Raimon és dissenyador de vestuari?
Dissenyador de vestuari, sí, d'espectacles i teatres.
D'acord. Per tant, suposo que amb una trajectòria ja...
Bueno, la meva trajectòria, ja que sóc dissenyador de moda, però ha estat més basada en el visual merchandising. Abans era director de visual merchandising des Grupo Escala Espanya, les botigues Escala. I fa 2 anys ja que em dedico totalment. Una altra vegada m'adreço, pues, a el que havia fet.
D'acord. Per explicar-ho fàcilment, què és el visual merchandising?
És la col·locació del producte dins una botiga amb la seva rotació perquè atreure una miqueta l'atenció del client.
D'acord. Algú que ens escolti pensarà, quina professió més maca, no?
Pues sí.
Jo de dir, home, ara es porta això. Algú que planteja obertament un concepte de botiga perquè...
No, és anar rotant el producte perquè la gent vegi constantment un producte nou, encara que sigui el mateix dins la mateixa botiga.
D'acord, o sigui que t'has passat la vida intentant captivar
això mateix,
clients a través de la col·locació de determinats productes...
A través de la vista.
A través de la vista. A través de la vista. Sí, sí, com comença, per tant, aquesta aventura en solitari? Què la passa meva... perquè en Raimon digui, doncs, vaig sol a partir
d'ara? Bueno, simplement doncs, perquè 12 anys després d'estar a la mateixa empresa, amb la crisi i tot... Pues bueno, hi ha plantejaments dins de la mateixa empresa i et donen peu a que surtis. No?
Així de senzill.
Sí, així de senzill. Llavors, bueno, ara porto 2 anys...
Pregunto, sí. Amb algun raonament en especial?
Bueno, per
si, no sé, si l'edat, si és que hi ha gent jove que surt més econòmica de preu, si és que jo què sé.
La part econòmica és la més important.
La part econòmica és la més important.
Empreses. Sí, 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 sí.
Ho dic perquè, esclar, 12 anys treballant en una mateixa empresa i en un àmbit així, hem de suposar que algú pot pensar, doncs home, un arriba a un valor professional o com a professional important,
sí, sí.
Com perquè no sigui tan fàcil allò de dir, doncs mira, en trobem un altre.
No, pregunto. La qüestió és que es porta molt de moda el que és el becari.
Vaja.
Llavors aquests canvis... avui en dia doncs, estan de moda.
D'acord, d'acord. O sigui que en Raimon va viure una història semblant, semblant a això. Algú més jove,
això mateix.
Més jove que sortia més econòmic des de tots els punts de vista, va ser el seu relleu.
Sí.
I per tant, a partir d'aquí va començar aquesta aventura en
aquesta
solitari,
nova aventura,
que es dedica bàsicament a la feina que ja feies per l'empresa, sí, a plantejar...
No, ara és ja el disseny i producció de roba, que és totalment diferent.
Producció de roba.
Anem a la base, ja.
Com ho definim? Producció de roba?
Seria disseny i producció de roba. Sí,
d'acord.
Sí, sí, sí.
Per tant,
perquè jo la dissenyo i després la porto a produir.
Contacte, per tant, amb fabricants?
Amb fabricants que t'ho facin, el que és el disseny, i després la col·locació a teatre o a l'espectacle que t'han demanat l'obra en si.
D'acord. Això és nou, no? En la teva vida professional?
Sí, de certa manera sí, perquè jo havia estat enfocat a la moda, al moda prêt-à-porter, i això és espectacles totalment diferent.
D'acord. I els espectacles què volen?
Els espectacles, doncs, mira, estem treballant per Web, que és Worldwide Entertainment Production, que és una empresa de Suïssa, de Ginebra, i llavors el que fan és les obres de teatre per MSC Cruceros.
Sí.
Llavors ara estan fent obres de MSC Cruceros.
És a dir, el disseny de vestuari per les obres, pels espectacles que es fan, sí, en aquesta cadena de creuers.
Sí, sí. I llavors, bueno, van demanant, com hi ha 6 obres de teatre cada setmana, llavors és una obra, són 6 obres de teatre cada vegada cada vaixell que es fa.
I això pot importar, Raimon, quant de vestuari?
Uf, per un vaixell doncs, són 600 conjunts, tranquil·lament, de dalt a baix. De peus a cap, cada vaixell, més o menys.
Com es munta tot això?
Es munta difícilment perquè...
Perquè, esclar, els actors no els deus tenir pas.
No, la dificultat d'un vaixell és això, que cada dia està en un port diferent. Llavors tens que anar a caça i captura del vaixell per portar la roba. I si falta alguna cosa, doncs és bastant complicat. Sí, la veritat, el tema és estressant.
Ho pregunto perquè des del punt de vista, no sé, més amateur, els que hagin participat en un espectacle teatral saben que el vestuari... és, vaja, és un trencaclosques de por, sí. Les mides, torna't a provar, torna no sé què, per tant, fer això a distància.
És molt difícil, sobretot perquè estàs a alta mar, el vaixell també es mou, no tens capacitat de respondre a alguna cosa al moment, els teatres són molt grans, alguns són com el Liceu de Grans,
o sigui, és a dir, l'escenari...
4.000 persones dins d'un teatre d'aquests, es mouen, tenen elevadors, no els hi falta res, o sigui, són teatres serios, però... hi ha un inconvenient, que està en alta mar. I si falta alguna cosa, hi ha un problema.
I tot això es fa des d'un despatx del Centre d'Empreses Creatives?
Sí, el disseny i tota la producció, sí. I ara mateix pues, estic col·laborant amb web, que també estan venint aquí, i bueno, estem mirant de fer obres per Turquia, també, que ja hem fet una l'any passat, i ara volen 5 més, i estem mirant de fer obres també. Per
després hi tornarem, però esteu fent el que us agrada?
Sí, totalment.
Sí, totalment. Sí. Una aventura en solitari, com li preguntàvem fa uns moments a la Dolors, virtuts i defectes d'aquesta aventura en solitari?
Defectes? Pues, tota la gestió, realment, no? Cara a les finances, als pressupostos, a tot, després al disseny, falta temps, realment. O sigui, jo tindria que tindre 3 persones al meu costat, no? Un que lluités contra Hisenda, l'altre que lluités... Perquè al final causa el que no saps res, realment, d'una empresa, no? Perquè surts de treballar de compte d'una altra persona.
Sí, sí, sí. I no t'ocupes de res. I de fer estrictament la teva feina.
I quan t'ocupes de tu hi ha tants problemes i tan poques ajudes i és complicat, és complicat.
Sí. D'acord, la Dolors ens explicava, té molts col·laboradors, en el cas d'en Raimon, ets tu, sí. Uns quants... Tu.
Jo, en el cas de la producció de roba, sóc sí. Jo sol, realment.
D'acord.
Després entrarien a formar sí, part sí, les modistes i tot això, però tota la gestió n'és de mi, realment.
D'acord. Saludem en Sergi Gargallo. Sergi, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
En Sergi és de SG Arquitectura, ets de suposar l'acrònim de Sergi Gargallo, no?
Correcte.
Correcte. Arquitecte?
Correcte.
D'acord. Hem viscut una dècada on els arquitectes han estat especialment protagonistes de moltes coses, i ara no sabem si els arquitectes són una d'aquelles professions en les quals guanyar-se la vida és especialment complex.
Ens hem de reinventar.
En quin sentit?
Ens hem hagut de reinventar...
Costa d'encara una miqueta més al micro, Sergi.
En què el que enteníem com a despatx d'arquitectura fins al 2006-2007, que va ser quan va arribar la famosa crisi,
sí.
Era un despatx d'arquitectura, el que podríem dir generalista, excepte alguns casos. Actualment el que per sortir endavant, o per lo menos he entès des del meu despatx, és que ens hem d'especialitzar i concretar molt la nostra professió. En el meu cas, per exemple, el que estem fent és desenvolupar projectes d'arquitectura des d'un punt de vista energètic, fent edificis on l'eficiència energètica és el valor número 1 que li donem als habitatges.
Hem començat pel final. Fa aquests arquitectes, Sergi?
Fa 12 anys.
12 anys. Treballaves per...
Jo durant 10 anys tenia un estudi amb un altre soci.
Sí.
Fèiem arquitectura, que et dic, generalista, sí. No estàvem especialitzats en cap tema.
Venien els encàrrecs sols, gairebé?
Abans
és un parlar, sols. Sí, sí, abans, això, venien, sí, abans sols. Venien sols.
Ara, per aconseguir un encàrrec has de lluitar molt i donar un plus d'afegit i diferenciar-te sobre el que seria la competència.
D'acord. Quan un estudia arquitectura, suposo que de la mateixa manera que pot pensar la Dolors o pot pensar en Raimon, sempre idealitza, no sé si dir la feina o alguns dels procediments de la feina, no sé si un arquitecte sempre pensa en, no sé, en alguns referents i en si tindrà una certa possibilitat de fer allò que li agradi, o si li arribaran, senzillament, els encàrrecs que per ofici haurà de desenvolupar. En algun moment passa això?
Sí, passa cada dia. Hi ha dos tipus de projectes. Hi ha el tipus de projectes que, diguem-ne, són menys creatius, són tipus de feina on les has de realitzar doncs, perquè al final necessites factura a final de mes.
Sí. Amb això suposo que més o menys... Sí.
I t'agraden menys, naturalment.
I t'agraden menys, naturalment.
I després tens un tipus de projectes, òbviament, on disfrutes molt més i el principal és un client que vol un resultat final amb una il·lusió.
D'acord.
I la nostra feina és intentar que aquesta il·lusió sigui realitat i es plasmi en uns plànols i després en una realitat d'obra.
Hem estat a punt de dir, hi ha projectes pels quals gairebé pagaries,
Per quasi, fer... quasi.
Quasi, quasi. Quasi, quasi. Sí. És important el valor de la il·lusió amb tot això?
100%.
100%. 100%?
Totalment.
Totalment, Dolors?
Sí.
Sí. Sí, perquè suposo que és el que aguanta els mals moments, no?
És el que aguanta totes les hores treballades, és el que aguanta els maldecaps, els problemes... al final, quan veus una, suposo, una feina acabada, en el meu cas un edifici, sí, el qual es materialitza tal i com l'has idealitzat uns anys abans, això compensa tots els maldecaps que has tingut abans.
En tens algun per aquí a la vora?
En tinc algun aquí de vora. Doncs, sí, alguns edificis. Ara, per exemple, estem en un projecte molt interessant, just al costat del, de lo que seria el Miquel Utrillo, que és un projecte d'un conjunt d'habitatges on tenim la màxima qualificació energètica.
Al costat de l'escola Miquel Utrillo?
Correcte, començarem el projecte el mes de febrer-març, que és l'obra. El projecte l'hem finalitzat tot just aquesta setmana.
D'acord, i està gairebé tot pensat en el sentit que ens comentaves fa un moment, en aconseguir els habitatges de la màxima eficiència energètica.
Els quals, el que vol dir és, actualment, quan algú es comprava un habitatge, només pensava en una hipoteca, que era la hipoteca bancària. Ahà. Des de fa ja un temps, suposo que arrel de notícies de companyies elèctriques que no paren de pujar tarifes, ara hi ha una segona hipoteca, que és la hipoteca energètica. Doncs el que tractem és de reduir amb aquest tipus de projectes aquesta hipoteca energètica, de manera que el consum dintre de l'habitatge i el confort dintre de l'habitatge doncs sigui òptim.
D'acord, les elèctriques ho saben i per això ens pugen la quota mensual.
Correcte.
Així directament,
el
ja.
El pujat és com...
Més igual el que tu gastis. Correcte, això ja et dic, sí, que de saque, com dirien els castellans, tu pagaràs això i després a casa teva, si poses LED, posa LED i ja farem el que haguem de fer, no?
Fins ara la quota, diguem-ne, mensual es dividia en un fixe més un variable, que el variable era el consum que teníem.
Sí.
I des de ja fa, no sé si és un any aproximadament, ens han pujat moltíssim la quota fixa i li donen molta menys importància al consum.
Hom se n'adona, per tant, que està, a part de fent la seva feina, lluitant contra un model, gairebé diríem, econòmic, social, a partir de la concepció d'un edifici, a partir de la concepció de la seva feina. No? Quant de temps fa que estàs al Centre d'Empreses Creatives?
Al Centre d'Empreses, amb aquest nou projecte, portem 6 mesos.
D'acord. Bé? Bé, en el sentit de esteu desenvolupant la feina tal i com la voldríeu fer, amb això em refereixo.
Sí.
Valdria la frase de la Dolors i d'en Raimon de el client valora la qualitat?
Cada vegada més.
Cada vegada més?
Cada vegada més. En el nostre punt de vista, abans quan parlaves fa 3 anys d'eficiència energètica, la gent admirava com si...
Què diu? Què diu vostè?
Actualment, quan la gent li dius què és això, i li dius, mire, el confort que vostè tindrà dintre d'aquest habitatge serà molt millor que el que teníem un habitatge convencional fa 5 anys. I a més d'aquest confort, a més vostè no haurà de posar ni la calefacció ni l'aire condicionat.
D'acord, ara ens hi posarem, però una casa del segle XXI com ha de ser?
Ha de ser energèticament eficient.
Gran, petita?
Depèn de la necessitat de cadascú. És a dir, el que sí que entenem és que un habitatge no ha de ser un habitatge com en teníem fa 15 anys.
Això em refereixo, eh? És a dir, els qui pensin, doncs mira, no ho sé, als anys 80-90, les vivendes de promoció pública feien 90 metres quadrats.
I estaven pensades per una parella amb 2-3 fills. Actualment tenim gent gran amb necessitats diferents. A mesura que tu vas avançant amb edat, les necessitats van canviant.
Quants voldrien que la casa, diguem-ne,
se n'és fent gran i petita,
d'acord de les circumstàncies? No?
Doncs tot això és un factor molt important a tenir en compte. La manera de, ja no que sigui energèticament eficient, sinó la manera de construir.
D'acord.
Que la casa es pugui variar amb el temps.
D'acord. I una casa val tant de fer com sembla? Quan és l'hora de vendre-la?
Val tant de fer el plus perquè sigui molt eficient, pot variar entre un 10% més del que seria un cost convencional, que és un cost amortitzable en un període de temps molt raonable.
D'acord. Teniu la sensació que ara esteu fent projectes amb més valor afegit que fa 10 anys quan us venien sols?
Ho hem de fer.
Ho heu de fer?
Ho hem de fer perquè és la manera de diferenciar-te i de poder aconseguir nous encàrrecs.
Quan sou en el despatx?
Al despatx físicament estem 3 persones i externament amb col·laboradors externs entre 8 i 10.
D'acord. Se'n recorden de la frase de Quevedo? De l'hombre una nariz pegado? Doncs aquí hi ha un hombre a una càmera. Literalment, perquè no l'ha deixada. Això és molt propi de les persones que es dediquen a l'àmbit de l'audiovisual. Saludem a Sergi Ases. Sergi, bon dia, bona hora.
Bon dia.
En Sergi és de Mediàmbar.
Sí.
Que és una productora audiovisual?
Sí, una productora audiovisual. Bueno, amb la figura central una miqueta, que tots els projectes arriben a mi i llavors jo els administro, busco una miqueta la producció, ajudo el client també a desenvolupar la idea i una miqueta a guiar-lo.
D'acord. En Sergi, d'on venia? Com es fica en aquesta aventura?
Vaig estar també durant 13 anys en una empresa, val, que va començar a Sant Joan d'Espí, que es deia Media Park,
Sí.
Que estava a Antena 3, estava a Telecinco...
Allò era, vaja...
Sí. Érem...
Allò era el parc d'atraccions
de l'audiovisual. Sí, era el centre... Bueno, hi havia tantes empreses, era un centre de la imatge, li deien. Volien...
Un Hollywood a la catalana.
Sí, volien començar com si fos el centre de la imatge de Madrid, amb moltes empreses, i va acabar una miqueta, doncs, mica en mica, es va desmembrar, i llavors nosaltres ens vam traslladar a Barcelona. Primer vam canviar diverses vegades de dueños, també, i Factoria Canals, després es va dir...
És a dir, anava saltant de casa en casa.
Sí, però ens van absorbint empreses americanes, en aquest cas, i llavors ens dedicàvem a el que era la senyal de satèl·lit, de continuïtat, que li diuen.
D'acord, i jo en algun moment pensava, això no acabarà bé. Anem saltant, aquí passarà
alguna cosa. Sí. El món audiovisual és molt volàtil. És molt volàtil, això és el que qualsevol que estigui en el món audiovisual, sigui fotogràfic, vídeo, és molt volàtil i canvia molt, i les noves tecnologies també doncs, fan que això que, també que, és que tinguis que estar com actualitzant-te cada dia.
D'acord, ho pregunto per si aquest projecte va néixer quan en Sergi es va quedar sense feina va veure venir que això no tenia un futur tal com estava plantejada
tot. Per la feina que tenia em quedava molt temps lliure perquè treballant de nit i això et donava molts dies, setmanes, i els cap de setmanes jo aprofitava per fer events per empresa, social, bodes, el que em sortia. Ja ho feia abans d'entrar, durant, i ara és el que em dedico.
D'acord, ens posaríem gairebé en la mateixa tesitura que la Dolors. Tothom fa casaments.
I sí, fa, bueno.
Dic tothom. Sí. Hi ha moltes empreses que es dediquen
a la... Sí. Però això ja passava abans.
I continua passant.
He conegut gent que millor entre la setmana, el 2007, quan abans diguéssim que no era la crisi, no? Pues que era, no ho dic en sèrio, era Guàrdia Civil, i el cap de setmana feia bodes. Sí, i parlant amb mi, bueno, me sa connectra i pa esto, pa bien, pa navidades. I jo, perfecte, saps? El que passa és que el que ha fet una miqueta la crisi és depurar, especialitzar, i el que han dit alguns companys.
Té un punt tot això, eh? Perquè un guàrdia civil pot fer vídeos de casament, bueno, el que no pot fer és un edifici. Vaja, això sí que no ho pot fer, eh?
Això de moment encara no.
Si pot dissenyar vestuari o pot fer un logo, ja no sé què pot fer Guàrdia Civil, però vídeo sí que en podia fer.
Bueno, jo no sé vist, però...
Ja. Doncs ens agafem a la mateixa pregunta.
Sí.
Es valora la qualitat?
Sí, al final jo crec que amb el temps, si t'especialitzes, la gent veu que estàs donant un valor afegit, que és el que es té que fer ara, i la il·lusió fa el resta, i llavors l'altre també ja a compte teva, no? Ets autònom i ho fas tot.
D'acord, heu comentat tots plegats un valor o de l'especialització, també t'ha passat amb
tu,
això?
Sí, clar.
Perquè fins a quin punt un pot pensar, bé, m'especialitzo, però puc perdre clients o oportunitats que no em convé perdre, o dir no, directament qui vingui, jo faig el que hagi de fer i avall, i agafo qualsevol encàrrec.
Bueno, jo crec que en el meu cas que la videofotografia, entès com tothom ho entén, doncs clar, està la imatge del fotògraf típic de poble, que també fa vídeo, una miqueta, això, i llavors, doncs, clar, després n'hi ha la mitjana productora i les productores grans de publicitat i de cinema. En el meu cas, jo vaig intentar doncs, agafar una miqueta aquest punt d'especialització que ja, perquè ja ho feia, perquè he estudiat d'això i tot, i l'experiència de tots aquests anys, i una mica portar-ho a miqueta a aquest àmbit, una miqueta que seria les mitjanes empreses també grans, perquè no, i usuari. I llavors, doncs, en aquest àmbit doncs, pots anar ajudant una miqueta i especialitzant-te pues, en noves tecnologies que vull incloure. Aquest seria el punt que vull desfinanciar.
Quan arribes al centre d'empreses?
També com els meus companys
fa mig any?
Sí, jo ja portava pues, mig any més o un any pel meu compte, i bueno, va ser l'oportunitat de...
És difícil buscar, no sé, un local, una seu? Sí. És important des del punt de vista del client que l'empresa tingui... No sé, bueno, pregunto per si a vegades això juga molt a favor o no cal literalment ara això.
Sí, jo crec que és un punt molt important.
És un punt molt important.
Perquè a la gent li agrada pues, anar a un lloc i que algú doni la cara i responsabilitat. I llavors, si dones aquests tres punts de responsabilitat, sobretot a l'hora que t'has equivocat o el client vol alguna cosa més, que tu estiguis allà i ben atès, clar.
D'acord. El millor d'anar en solitari i el més difícil d'anar en solitari, què és?
Bueno, com uns companys tens que fer tot. Fas de gestor, de comercial, fas més hores que rellotge, treballes cada setmana, estàs el diumenge ja pensant en el que tens que fer, i a vegades els clients avui en dia amb les noves tecnologies WhatsApp, això t'arriba per tot arreu, els missatges, escolta, recorda't això.
Això deu ser bastant fatal.
Sí, però bueno, nosaltres estem per això.
T'acompanya algú? Ets tu sol a l'empresa?
Bueno, jo com els meus companys també, sembla que sigui una miqueta el patró, no? Treballo sol, jo administro tot i llavors vaig delegant a mesura que el projecte m'arriba, veig les especificacions tècniques i personals, llavors delego en altres autònoms, freelance, que es coneixen en el meu àmbit, i llavors pues, una miqueta d'això, depèn del projecte.
Els quatre, qualsevol, com heu viscut la crisi i què està passant ara? Si és que veieu o intuïu que les coses van millor.
Jo he viscut, he vist com una baixada impressionant que mai havia vist a la meva vida, i això que han hagut diverses crisis, no? Però com aquesta, viscuda a les carns, mai l'havia vist. Potser érem petits i no érem responsables de veure tot això. Però aquesta vegada veig unes diferències socials com estan existint a Sud-amèrica impressionants. O sigui, hi ha molts parats, hi ha molta crisi i no sé si es tornarà a recuperar una miqueta el nivell de vida que teníem tots mitjà, eh? Ja estic dient perquè és que l'altre dia estava jo parlant o pensant, bueno, parlant amb un amic meu, com es pot pagar tant de calefacció en un país quan és una necessitat una calefacció, no? I ens estan sangrant per aquí quan a casa hi ha nens i tot això, no es pot jugar, és que estem caient en un àmbit no sé, econòmic, social, que no es pot aguantar, no es pot aguantar.
Això influeix molt a l'hora de plantejar l'empresa, és a dir, jo tinc una empresa per viure, no per pensar en que em faré milionari ni que em sortiran, no, tinc una empresa per viure.
Sí, per viure, intentar que els gastos no et mengin, que els beneficis superin els gastos, perquè arriba un moment que dius per què estic treballant o per què estic treballant, no?
Aquesta és una pregunta que... Sí? Per què i per qui? Sí?
Per això té que agradar molt la feina.
No, per això, Dolors.
No, i els clients, el preu, vull dir, amb el meu àmbit, a veure, és que la gent a vegades presenta els pressupostos i diuen, ui, no, és que m'ho fa molt més barat, i dius, pues jo realment no sé perquè no sé si és que hi ha també molts freelance que jo m'he trobat, deuen haver molts freelance que han baixat molt els preus i rebenten preus i clar, tu dones pressupostos i dius, és que m'ho fa molt més barat.
Aquesta és una frase que s'acostuma a escoltar,
és que no
allò, m'ho fan molt més barat.
Sí, tant.
Sí.
Quan hi ha un intrusisme n'hi ha molts.
Quan escoltes aquesta frase, com la contrarrenc?
És que jo no entenc, doncs no sé com els hi surten els números, això, perquè...
Sí,
de veritat.
Sergi també diu, sí. Sí.
Una miqueta
sí.
És el tema que dèiem abans de l'especialització. Sí. A vegades entrem en una guerra de preus on és impossible competir en preu, perquè si tu dones un preu més econòmic, la persona que te l'havia donat abans el torna a baixar i al final no acabarem mai.
Disculpa, mare, millor perdre un encàrrec que acceptar un encàrrec a un valor que no és el valor?
Si aquest valor no et dona com per poder fer una feina de qualitat.
Clar.
Totalment.
Sí?
Totalment.
Això és una qüestió de convicció professional.
Correcte.
Sí? Ho compartiu, sí, aquesta frase? Abans que anar desvaloritzant i arribar...
No, és que clar, t'arribes que estàs treballant i dius, és que ja no m'està sortint a compte, és que ja no em surt a compte, i ja és com dient, ostres, tu volies fer-ho superbé, però veus que per fer-ho superbé realment era el preu que havies donat, no el que...
D'acord, no el que et demanen que...
No el que et demanen, és que...
Però sempre es poden tocar els preus, com per exemple si aquest client de Turquia es fidelitza i em diu cada any farem
exacte,
obres, llavors sí, llavors ja estàs parlant d'una continuïtat que permet baixar preus.
Què passa quan arriba un client molt bo i un diu, tia, quin client? I deixes bous i esquelles per aquest client? I en algun moment penses, potser bona part ara dels guanys de la meva empresa estan gairebé monopolitzats per un client, fins a quin punt això és bo, no és bo?
No,
quan
venen,
perillós.
Molt perillós.
Però avui en dia tens que agafar a un client, perquè no pots, fins que no trobis altres clients, tens que treballar per aquesta persona. Llavors, bueno, la qüestió és que tens que anar a l'oferta que hi ha ara mateix i la demanda.
Sí, no però no estic massa d'acord, entenent que no hem de perdre la resta de clients. És a dir, si això implica deixar de fer altres coses, és molt perillós perquè estàs
has de fer mans i mànigues.
Estàs centrant tots els esforços en un sol client.
Suposo, però, que té... Esclar, en Raimon ens parlava d'un contracte amb un client de pes. Molt bé, una empresa de creuers. Què passa si l'empresa de creuers doncs, va collant?
Bueno, jo treballo per Web, que és una empresa que treballa per empresa.
Entesos.
De creuers.
Doncs fem-nos allò del joc de cartes, sí. I el de dalt apreta el de baix, i el de baix apreta el de més a baix, i al final el més apretat és el de baix de tot. No?
Sí.
Un ho pensa allò de dir, bé, tinc un bon client, a la vegada tinc aquell risc de, bé, d'haver d'acceptar condicions que potser no acceptaria en unes altres circumstàncies. Pot passar això?
Sí, lògicament.
No, ho pregunto perquè estem parlant de la vida del dia a dia de les empreses. Esclar, en el cas d'un gabinet d'arquitectura, no sé si pot venir un client a dir, mira, una promoció de 500 habitatges. Ara no es du tant, això, no? Suposo.
No.
Per tant, vull dir, en el cas d'un dissenyador de moda li poden passar aquestes coses, en el cas d'un arquitecte difícilment ara li pot arribar una promoció d'aquelles que dius, escolta'm, quina promoció, no? Això és
no,
difícil que passi.
A una menor escala sí que pot entrar un projecte més gran que la capacitat del despatx no la pugui absorbir. En aquest punt, el que jo crec que s'hauria de fer és intentar buscar altres despatxos més petits i entrar en col·laboracions puntuals.
D'acord.
Jo crec que el tema de grans despatxos d'arquitectura amb molta gent treballant
s'ha acabat, això?
Avui jo entenc que s'ha acabat.
Com els despatxos d'advocats, també?
Correcte, també. Perquè la feina és molt volàtil, perquè tot aquest tipus de feina, pots tenir molta feina avui, però acabes un projecte i el dia que l'acabes, el dia següent, o tens un altre igual, o el volum que tens de gent, és impossible mantenir-lo.
D'acord, això és gairebé el que ens explicava en Sergi, també, sí, no? Les grans totalment. Productores s'han despedaçat totes, no?
Sí, sí, és per projectes. N'hi ha que treballar, jo entenc, per projectes. Ja no... ara agafes gent pensant que tens un punt de feina i llavors què passa? Després al cap de 15 dies, un mes, doncs, aquesta gent està aquí, n'hi ha que pagar això, i els gastos se't mengen.
D'acord.
I no aguantes.
Us definiríeu com emprenedors?
Sí, totalment.
Sí.
100%.
100%. Un emprenedor suposo que pot intuir però no sap exactament com li aniran les coses l'any que ve, o si tindrà un sou segur cada mes, o si... Pregunto. Per qui us escolti, que cadascú està parlant de la seva feina i, òbviament, hi ha encàrrecs i que en vinguin molts.
Sí,
però
sí.
Si un ha d'assumir aquesta, no sé si dir, aquesta situació o aquest context d'una certa inestabilitat...
Sí. És que jo crec que és entra dintre del PAC.
Del PAC.
Del PAC, sí, sí. Entra dintre del PAC.
Assumir això.
Ho has d'assumir i has de viure amb ell. Sí, és això. Pots tenir un mes molta feina, un altre et baixa i no tens ja no tens l'estabilitat que tenies abans i depens de tu mateix.
Això fa veure les coses d'una manera molt diferent?
Sí, 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 sí. Sí, sí.
Suposo que en tots els àmbits, no? Amistats, família, deu pensar, escolta, allò de la feina fixa, això ja no...
Això ha passat a la història.
Això ha passat a la història. Sí. I suposo que això ajuda a veure, no sé, l'entorn, la societat en general d'una altra forma, a partir d'aquesta perspectiva de fer festa algun dia, suposo.
Jo intento, al cap de setmana, però...
S'intenta, però com deia el Sergi abans, és molt difícil desconnectar.
Sí.
Quan ets el community manager, quan ets el
ets gestor,
l'administratiu o el comercial, i al final ets l'arquitecte o el fotògraf o el dissenyador,
és que
és molt difícil.
Hi ha molta diferència quan treballes per algú, sí, que surts de la feina i prou.
I t'oblides.
Sí. Fins al dia següent. Quan ets empresa, lògicament, te'n vas a sopar amb l'empresa i te'n vas a dormir amb l'empresa i t'aixeques amb l'empresa.
D'acord. Ho pregunto per allò de la vida personal, la vida d'empresa, la feina, la feina, s'ha de marcar una línia?
Jo la vaig marcar el dia que vaig sortir de casa. De treballar a casa a treballar al centre d'empreses.
D'acord.
O sigui que jo tenia el despatx a casa.
D'acord. O sigui que d'alguna manera el centre s'ha convertit en una barrera psicològica, allò de dir, a casa no hi havia hores... I en canvi aquí,
bueno, m'obligo... També hi faig moltes i m'emporto feina a casa.
D'acord, però d'alguna manera t'obliga, sí, allò de dir com si anessis a una...
Exacte,
a una feina.
A una feina.
Això sembla molt subtil, però suposo que va per aquí.
Per mi va ser un canvi, sí. Per mi és un canvi.
Feina, vida, vida, feina. Raimon.
Ara mateix, com estem creixent, i estic amb Alberto Esperduto, que també viu per aquí, que és un gran creador d'obres de teatre, de música, de escenografies... S'està buscant feina per Qatar, per Turquia... És impossible desconnectar perquè estem creixent ara mateix. Llavors, sigui diumenge, dissabte, la creació no té hores. A mi estàs dinant, se m'ha corregut algo, llavors no pots desconnectar. Pots desconnectar una nit que surts a aprendre algo per parlar i ja està. Però si estàs sol a casa és impossible. Sempre venen les idees i sempre tens que estar al 100%.
Sí. No fa mal, suposo, no?
No fa mal, cansa una miqueta.
Cansa una miqueta. Cansa una miqueta, però mal no fa. Sergi.
Pues opino una miqueta igual que el Raimon. Bueno. Amb la feina creativa et pots trobar que estàs a casa un diumenge després de dinar, et ve la idea al cap i agafes a córrer a buscar un tros de diari, un tros de paper per dibuixar-ho pel dilluns, poder-ho plasmar al despatx.
Això vol dir que no tothom serveix per això?
No tothom serveix.
Pregunto, per si a vegades, bé, vosaltres porteu les vostres empreses, busqueu col·laboradors, en un futur, si tot va bé, podeu buscar persones que treballin també en aquesta mateixa empresa, però esclar, esteu definint un perfil. Aquell perfil de, bé, no et demano jo full time totes les hores, però evidentment l'empresa suposa uns certs
sacrificis, i potser no tothom està disposat a realitzar aquests sacrificis. Qui no estigui, o sigui, qui pensi que una feina són 8 hores de dilluns a divendres, o si pot ser el divendres acabar a les 3,
l'altre Sergi fa, no amb el cap, no.
Això no és un emprenedor i ho té complicat, perquè no és una feina de 8 hores i 5 dies a la setmana. Qualsevol emprenedor, suposo que estem aquí, opina el mateix.
La vida futura va per aquí? De les persones que vulguin treballar?
Que hagin abans, de treballar? El que hem dit abans. Jo entenc que la persona que entrava amb 18 anys en una empresa i es pensa que jubilarà als 60 anys o 65 anys, ho té complicat. Perquè la situació actual, i més amb el que hem après aquests anys, implica que s'han de fer molts sacrificis i que a l'acomodar-se en una empresa o en una situació, jo crec que avui en dia no serveix.
Sou autònoms?
Sí.
Sí. Sí, és una espècie també singular aquesta part autònoma.
Sí. Jo me lo
visc, jo me lo como. Ser autònom ara també té un punt.
M'ha tocat.
Anava a dir d'heroïcitat, no diré, però està clar que...
Sí,
és complicat. Sí, no?
No tens vacances remunerades, tens una criatura, no tens els dies que et pertocarien, i com aquestes en podem explicar unes quantes.
No et posis malalt.
Els autònoms no ens posem malalts quasi mai.
Paradoxes, ets més lliure, però a la vegada estàs molt més condicionat per moltes coses, no?
L'únic que depèn de tu.
Depèn de tu.
Potser és la millor llibertat.
La millor. És aquesta la millor llibertat, depèn de tu mateix?
Sí.
Sí? Sí, pot entendre d'aquesta forma? Sí.
Jo he estat 13 anys en una empresa
i
no canviaria aquest any que porto.
No ho enyores,
No.
Jo vaig quedar una mica saturada de jefes.
Sí? Algú enyora el passat?
No, jo no.
Ai, Raimon.
Jo enyoro... No, és que
la feina que feies.
La feina és maca.
La feina que
feies. Tot el que és el disseny, la moda i tot això és molt maco. Llavors... A tot li he trobat algú maco.
D'acord.
Llavors, a totes les etapes he disfrutat molt. Llavors, se disfruta de diferent manera.
Sí.
D'acord. Sí. Vas acabar cansada de jefes, per què?
Perquè em van tocar uns quants.
Durillos.
Sí.
Durillos.
Sí.
Durillos.
Sí.
En el cas d'en Sergi?
Jo, des del moment en què vaig acabar, la carrera, en seguida ja em vaig posar com a autònom. I no he estat mai, he estat com a estudiant, però mai he estat com a arquitecte treballant en un estudi.
D'acord. En algun moment algú de vosaltres ha pensat, doncs, bé, les oportunitats estan fora, marxem fora.
Marxem fora a l'estranger?
Sí.
Uf.
Pregunto.
Sí, ho penses. Jo crec que més que marxar és col·laborar, intentar que vingui gent aquí a Sitges, perquè és un espai, és un poble, ho té tot, de veritat. I llavors, jo en el meu cas, que faig events i molts els caps de setmana, i bodes, doncs ja venen sol aquí a casar-se, perquè és Sitges.
Ho dic per allò d'estar tot com està, que no sé si a vegades un pensa, bé, potser fora hi ha més possibilitats o no?
Reinventar-se.
Això.
Quedar-se aquí, reinventar-se, lluitar pel que vols fer i pel que t'agrada fer, i si pot ser aquí millor que fora, evidentment.
L'agenda de la DEC, Eva.
Jo ja m'estava preparant, perquè queden 2 minuts, aquí, ja mateix aquí, em toca a mi.
Aquí ja ho saps que parla la gent de la nit. 2 minuts i seran les 11.
Vinga, doncs avui parlem de la reforma fiscal, principals novetats i afectacions. Serà un debat que es farà avui a les 5 de la tarda i fins a les 7 a l'IMET, a Vilanova i la Geltrú, que reunió 81. Un debat d'última... actualitat, i aquest vespre també una sessió informativa sobre la seguretat al comerç durant la campanya de Nadal, en aquest cas també a Vilanova. És una activitat que des dels Mossos d'Esquadra, el Biocomerç, el Gremi d'Hoteleria i Restauració de Vilanova i la Xaltru i la DEC es promou avui a 3:15 del vespre al TOC. I dimarts de la setmana vinent, precisament, parlem de noves oportunitats comercials a l'estranger, en aquest cas a França. Serà una sessió informativa a les 12 del migdia a la DEC Vilafranca, amb Vinyals assessors.
www.adec.cat.
Tota la formació d'aquests últims dies, MailChimp aquest divendres, intel·ligència emocional aplicada a l'empresa també aquest divendres, i Photoshop iniciació.
Iniciació o Photoshop? Fa anys d'aquest curs també, eh?
Sí, però és que continua...
La Dolors es mira, iniciació al Photoshop, esclar, es comença iniciant-se al Photoshop i al cap de dos dies un
et
ja diu...
Et faig un logo!
Et faig un logo! És així, clar, no hi ha iniciació a l'arquitectura i al cap de dos dies fas un pis, això no,
no
passa, eh?
No passa,
això
no passa.
No passa res, no passa res. Els cursos de l'ADEC, www.adec.cat.
Exacte, i jo us avançava a l'inici que teníem una novetat molt important des de l'Escola de Direcció d'Empreses. El 23 de gener comencem la 8a edició del PDP, el programa de direcció de Pimes, avalat per la Universitat de Vic.
Doncs tindrem
realment, doncs és una novetat molt important.
Doncs tindrem oportunitat de comentar-la. Eva, gràcies. Dolors, gràcies. Raimon, gràcies. Sergis, gràcies també per estar aquí matí nosaltres. En 5 minuts tornem aquí.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.